93. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Són les 6. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem amb el govern espanyol, que es desentén de l'aposta de referèndum pactat per Pere Aragonès.
Sí, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, emmarca l'anunci del president de la Generalitat en la precampanya electoral. Igual que ja ha fet aquest matí, el PSC diu que és electoralisme i assegura que ara les prioritats dels catalans són unes altres. N'ha parlat des del Senat, responent a una pregunta de la republicana Sara Bailac.
Hay un gran consenso en Cataluña que ustedes ignoran de manera sistemática, y es que el 90% de la población catalana, el 90% quiere que la solución al conflicto político sea acordada y pactada, el 90%, el 90%.
Els socialistes no descarten portar l'anunci d'Aragonès a la Junta Electoral. El PP ja ho ha fet. El president, basant-se en l'informe que va encarregar sobre l'acord de claredat a l'Institut d'Estudis d'Autogovern, ha dit que la llei actual permet votar sobre la independència de Catalunya i que tot és qüestió de voluntat política. En aquest sentit, Aragonès assegura que plantejarà la qüestió a Pedro Sánchez després de les eleccions al Parlament. La comunitat internacional fa pinya i reclama explicacions a Israel després del bombardeig que ha causat la mort de 7 voluntaris de World Center Central Kitchen, l'ONG del xef José Andrés, que treballa per distribuir menjar a la Franja de Gaza. Després dels Estats Units, també han reclamat una investigació ràpida i imparcial sobre l'atac al Canadà i al Regne Unit. Aquests dos països volen que els responsables de llançar el míssil paguin pel que han fet davant d'un atac que consideren inacceptable. Aquest matí també ha demanat explicacions a Benjamin Netanyahu, Pedro Sánchez, del president espanyol. Israel assegura que mirarà d'esbrinar què ha fallat. El vehicle on viatjaven els treballadors de l'ONG estava perfectament logotipat. I el preu dels aliments es multiplica per 4 fins que arriba a la taula dels consumidors. Així ho mostren les dades de la Coordinadora d'Organitzacions Agràries i Ramaderes, que ha publicat l'índex de preus en origen i destinació. Entre els aliments que més s'encareixen des que es cullen fins que arriben al supermercat hi ha les llimones. El seu cost es multiplica per 14. Al pagès li paguen a 13 cèntims al quilo i al supermercat valen 1 euro amb 89 cèntims. La taronja també costa 8 vegades més del que se li paga al pagès, l'enciam 6 vegades més i el bròquil 5. Curiosament, entre els productes que menys s'encareixen entre l'origen i la destinació hi ha l'oli verge extra, que és un dels que més ha pujat l'últim any, s'encareix un 26% de mitjana. I ara els esports, a Muriel Jové.
El català Denis González ha estat escollit millor nedador continental de natació artística de l'any 2023 als Premis Europeus de Natació. El barceloní ha estat el més votat entre federacions i aficionats per la seva darrera gran temporada, la primera en categoria absoluta, en què es va penjar un or, una plata i un bronze als campionats del món del Japó i un altre or als europeus de Polònia. D'altra banda, en ciclisme, el francès Pol Apeirà s'ha endut la segona etapa de la Itzúlia, la volta al País Basc, amb final a l'esprint. L'eslové Primoz Roglic, gràcies a la seva victòria en la contrarrellotge d'ahir, es manté líder de la general. Mentrestant, en futbol, el Barça lamenta no poder fer res a l'hora de controlar la seguretat dels jugadors en la sortida dels entrenaments. Des del club blaugrana són conscients que no tenen competències a la via pública, és a dir, més enllà de les portes de la ciutat esportiva Joan Gamper, i que hauria de ser l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí qui emprengués les mesures corresponents, tot plegat després d'un nou incident, en aquest cas amb Íñigo Martínez com a protagonista, i tot plegat el dia que el porter del Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr, ha demanat perdó per haver saltat a la graderia i encarar-se amb un aficionat pels seus insults racistes. El senegalès s'ha disculpat per respecte al món del futbol, diu, però assegura que seria injust que el sancionessin a ell perquè defensa que n'és la víctima.
I pel que fa al temps, demà ens llevarem amb ambient menys fred i al centre del dia en molts casos sumarem de 2 a 5 graus, amb un ambient més suau al prelitoral del centre i del sud del país, també a la Vall de l'Ebre, on es podrà arribar als 23 o 24 graus. Durant la tarda i el vespre descarregaran alguns ruixats poc importants al Pirineu i Prepirineu i fins i tot a l'extrem nord de l'Alt Empordà. La cota de neu rondarà els 2.000 metres.
RAC més 1.
Aquest dijous l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A 8:45 al Palau Blaugrana, Barça-Maccabi, amb Dani Aguilar, Jordi Colomer i Xavi Puig. Partit clau per tenir el factor pista a favor en el play-off de quarts de final. Penúltima jornada de la fase regular. Aquest dijous a 8:45, Barça Maccabi a RAC més 1.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 6 de la tarda, 5 minuts. Saludem a aquesta hora la periodista Mònica Planes. Mònica, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, abans d'entrar en matèria, m'agradaria comentar l'article de Mònica Planes relacionat amb la tamborinada, porta per títol així, el diari Ara, la tamborinada de Tomàs Molina a TV3, que és com ha batejat aquest article. Diumenge al vespre, poc després de començar el Telenotícies, recordem que molts ens van assabentar a través de la xarxa de la decisió de Tomàs Molina de passar a la política. La veritat és que molts... El comentari generalitzat era... això és conya, és una innocentada. Mm. Era el comentari que tots anàvem fent.
És broma, que ningú no s'ho esperava, eh?
És
ningú.
Broma, és broma. Doncs diumenge al vespre, clar, vàrem posar el TN Vespre i Ramon Pellicer donava pas així a Dani Ramírez.
Dani, quin trasbals a la meteo, no? Pel temporal de mar, vull dir.
Hi ha hagut temporal de mar, però també pluges importants i fins i tot nevades que ara mateix veurem.
Que va ser, diguéssim, a l'inici del TN. Uns minuts després, Pellicer explicava que Tomàs Molina serà el número 2 d'Esquerra a les eleccions europees i que, de fet, els comentaris als telenotícies, repeteixo, han continuat. Això passava, per exemple, ahir dilluns, al TN migdia, quan Xavi Coral donava pas a Francesc Mauri.
Què, Mauri, no tens intenció de fer-te polític, no, tu, al principi?
No, ostres, aquesta no l'esperava, eh?
Home,
No, cap no. Intenció. Vale, vale. No.
Sí que ens explicaràs el temps, doncs.
Sí, o continuaré fent el temps, vale, vale. Sí.
Una setmana que ve tranquil·la, doncs, a nivell de temps?
O... A nivell de temps, sí. Sí. Sí, sí. I, a més, amb una pujada important de temperatura...
Bé, aquesta ha sigut una manera, la manera de tractar d'una manera subliminal dins dels TNs la notícia de la incorporació de Tomàs Molina al que seria el món de la política. I en aquest article dius que has trobat a faltar podríem dir una informació una mica més complementada, una mica més...
Sí.
Una cara a la Mònica.
Sí, és que la veritat...
És que m'ha fet gràcia perquè llegint els teus articles ets d'una minuciositat brutal, quirúrgica, perquè fins i tot en un fragment de l'article dius 8 minuts després, això vol dir que els vas comptar.
Clar.
8 minuts després, els espectadors descobríem la subtilesa. Pellicer llançava la primícia, el meteoròleg Tomàs Molina serà el número 2 d'Esquerra a les eleccions europees. El presentador fins i tot es va entrebancar a l'hora de dir el nom del seu company per l'impacte informatiu. I és cert, perquè estàvem a casa i vam dir... estàvem a casa, Marta i jo, i vam dir... A veure com ho entoma això al Pellicer. I és cert, fins i tot va dir malament el seu nom.
S'entrebanca amb el nom, perquè és d'aquelles notícies que tens moltes ganes de dir-la, perquè saps que serà una de les notícies impactants del TN, i llavors t'entrebanques, que això ens ha passat a tots.
Sí, és que, a més, és que ho recordo perfectament, que vam dir, és que ja és mala pata que vagis a informar d'aquesta qüestió.
Estàs tan neguitós per explicar-ho.
Que va i diu el nom de Tomàs Molina, i va al Molina.
Sí. Llavors, el que va dir allò de que s'havia legalitzat el Partit Comunista, li falta l'aire.
No, però aquest perquè havia pujat no sé quantes escales de roda nacional. Sí. Bueno, total, que tu aquí el que exposes és que, com hem sentit, molta conyeta amb el Dani Ramírez, amb el Francesc Mauri, però que el tall, diguéssim, l'entrecot no s'explica.
Sí, la notícia és correcta, en el sentit que agafen el comunicat que Tomàs Molina ha penjat a les xarxes, agafen el fragment que ell anuncia que es dedicarà a la política, aleshores expliquen que amb aquesta llista de les europees van conjuntament amb Bildu, que, per tant, tot i que Tomàs Molina és el número 2, serà l'eurodiputat el número 4 a la llista, i que en les eleccions del 2019 només van entrar 3 eurodiputats.
Exacte,
que t'ho venen a dir com vulguem dir. Va de 4 i n'han entrat 3. Tu mateix fes càlculs, però el Telenotícies aquí no diu res. Llavors, a mi em sorprèn, primer, que un company de la cadena que porta tants anys en antena passi a la política i l'únic que tinguis és el comunicat d'Instagram i que no tinguis unes declaracions d'aquesta persona explicant quina decisió ha pres i, sobretot, com afecta la seva feina a TV3, és a dir, que haurà de deixar el càrrec, quan el deixarà, si ha de ser una situació immediata perquè ja ho ha comunicat, etc etc. Per exemple, en el Telenotícies Migdia d'avui ja veiem unes imatges del Tomàs Molina darrere el faristol.
Estem a dimarts, eh?
Estem a dimarts en el faristol de
d'Esquerra Republicana. Mm-hmm.
Però llavors tampoc hi ha hagut cap responsable de la cadena que hagi explicat què es fa en aquests casos, que és quan un professional dels serveis públics, de la televisió pública, es passa a la política, s'ha d'explicar, miri, aquest senyor no pot continuar a la televisió per raons d'ètica, neutralitat, etc etc. Que ningú ens hagi explicat això i que tots siguin brometes de hehehe, tu et dediques a la política? Ui, i tu no sé què? Aquest migdia que han celebrat els 40 anys del Telenotícies Migdia i que han reaparegut la Mònica Huguet i el Salvador Alsius, el Salvador Alsius li tornava a dir la Mònica Huguet, tu no et passaràs a la política? Diu, bueno, aquí està tothom fent brometes i acudits.
També han fet la broma, exacte, perquè ho hem posat aquí.
Però no surt ningú de manera oficial a explicar, miri, aquest senyor ja no pot sortir, des d'aquest moment que ell fa aquest comunicat, ja no pot sortir més a la cadena a explicar el temps perquè s'ha vinculat a un partit polític. Mm. I em sorprèn que aquesta part de la informació no s'expliqui. Mm.
Apuntes en l'article? No, que a més hi estic totalment d'acord, eh? Dius, la notícia va tenir la sorpresa d'una exclusiva, però també la manca de la preparació del context necessaris amb què una televisió pública hauria d'afrontar un cas com aquest. I acabes dient, en un dels fragments d'aquest article, dius, es va percebre en la notícia, que estic d'acord amb tu, un amateurisme i una lleugeresa que delataven o inconsciència o improvisació.
No sé si és que, potser és que no ho sabien, no van tenir temps perquè no ho sabien, que podria ser, o que, no sé, tothom li ha fet tanta gràcia, perquè es veu que tothom li fa molta gràcia, però ens anem d'assabentar a base de cunyetes internes, de hi-hi-hi-hi, tu et dediques a la política, ni-ni-ni-ni-ni, i dius, bueno, aquí anem veient que tothom fa bromes.
Perquè és la primera que passava o què? O ha passat una altra vegada?
De presentadors que portin tants anys en antena, jo no ho tinc present. No sé que hi ha hagut professionals de TV3 que han passat a dedicar-se a càrrecs, diguem...
La sensació és que TV3 els va enxampar amb el pas canviat o no ho han sapigut, diguéssim, plantejar d'una manera d'explicar...
Informativa.
Del que demana la Mònica Plana.
Exacte.
No?
Em sorprèn que el Tomàs Molina, en tot cas, no faciliti aquesta part en els seus companys en una cadena que hi ha treballat sempre, no? I que tot sembli com d'aquesta manera que tot els agafa a última hora i que tots tenen aquesta mena de riure contingut, que tenen moltes ganes de fer-se la broma i dius, bueno, es podria explicar bé per què una persona que passa a la política no pot continuar treballant a la televisió pública, i s'hauria d'explicar així, que a partir d'aquell moment Tomàs Molina ja no pot treballar a la televisió.
Estic d'acord amb tu que no hagués estat de menys unes declaracions del director de TV3 explicant a partir d'aquell moment com queda, què passa amb una televisió pública quan passen aquests casos.
Ah, exacte. És que crec que és una qüestió, segurament que tothom, molts professionals ho tenen claríssim que això és així, però penso que pedagògicament, a nivell de divulgació periodística, està bé explicar-los als espectadors què passa això. I després, l'altra pregunta és, si tornen a entrar només 3 eurodiputats i Tomàs Molina és escollit eurodiputat, torna?
És que aquesta pregunta és la que ens vam fer a casa diumenge. És que sembla que estiguessis al menjador de casa perquè anàvem fent aquest tipus de preguntes. Primer ens vam preguntar, a l'escoltar la notícia, que només es va emetre el vídeo de Tomàs Molina. Per cert, un vídeo bastant cutre. Venint d'un home tan professional al món de la televisió. Era un vídeo que era molt justet, un plano picat...
Que se'l veia que llegia com amb un lateral.
Exacte, vull dir que dius, home, això ens ho podíem haver
preparat. Que deia que no era polític, però ja tenia com unes ínfules de declamació política.
Veníem d'aquí, i després, aquestes preguntes que et fas tu, les fèiem nosaltres a casa. Dic, bueno, i ara, quina funció farà Tomàs Molina? Seguirà sent el cap de meteoròlegs de TV3? No serà?
Quants dies?
Quants dies? Què passarà? Tal com dius tu, perquè vam dir, si en van entrar 3 i ahir va el quart a les llistes d'aquest conglomerat de partits, tornarà a TV3?
Com si no hagués passat res quan t'has vinculat a un partit polític, no? Totes aquestes...
Totalment d'acord.
I a més, si tu a casa teva et fas aquestes preguntes, jo a casa meva em faig aquestes preguntes, segur que molta gent s'ha fet aquestes preguntes a casa seva, i per tant... trobo que seria interessant que la televisió pública en algun moment les respongués, igual que les respongui Tomàs Molina, que em sembla... No qüestiono la seva decisió, pot fer el que li doni
només
la gana.
Faltaria,
només tant. Faltaria. Però que falta una explicació de les qüestions professionals.
Mm-hmm. Estic totalment d'acord. Mira, tenim el moment on Pellicer dels nervis s'entrebanca.
S'equivoca.
En les llistes del 12M gairebé enllestides, els partits ja comencen a pensar en les europees del juny. El Maduro, Tomàs Molina, serà el número 2 d'Esquerra Republicana a les eleccions europees.
Que estava, ja el veig, el Pellicer, estava frisós per explicar-nos la notícia del diumenge.
Després hi ha una cosa que fa molta gràcia, que és que quan ell li fa la brometa en el Dani Ramírez, però encara no sabem res...
Quin, el primer fragment que hem posat, el de quina, que està moguda la meteorologia, no?
Exacte.
Un cap de setmana, com ho diu?
Dani, quin trasbals a la meteo, no?
Això, trasbals a la meteo. Que molts encara no hem pescat perquè ho diu, veus que tant la Cristina Riba com l'Artur Peguera els està fent una gràcia allò que dius, ells ja saben de què està parlant, però nosaltres encara no ho sabem, no?
Per cert, sobre què passarà amb Tomàs Molina, si no surt escollit, segons una informació del diari Ara, que ha parlat amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, si no fos escollit, tornaria a TV3... però es discutiria quina seria la seva ubicació, amb la voluntat de mantenir-lo vinculat a la televisió, però sense pantalla.
Però un cop no, un cop tornés,
si no surt escollit...
Tornaria, però no faria pantalla.
Això és el que diuen fonts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Si fas el temps, a veure, quin problema hi ha polític? A la població vermella, els socialistes, plourà.
No, però també té a veure amb la teva imatge. Té a veure amb la teva imatge. La teva imatge s'ha associat a un partit polític i a partir del moment que surts cada dia, la teva imatge passa a tenir un altre significat. I és inevitable. I són situacions que en el periodisme tenen aquesta...
Sí, sí, tenen
aquesta complexitat.
Exacte, sí, sí. Molt bé, doncs escolta, volia comentar que és que és curiós perquè llegir l'article i pensar, mira, sembla que estiguis la Mònica Planes a casa diumenge
amb vosaltres
menjant mona. Bé, avui Mònica Planes ens venia a parlar però d'una altra cosa, que és d'un malson, una pesadilla, un malson francès, que es diu el caso Ultró.
Correcte.
4 capítols de 40 minuts a Netflix.
És un documental sobre un cas que va succeir al nord de França entre el 1995 i el 2000. És una miqueta sòrdid, ja us aviso. Concretament a la localitat d'Outreau, 27 nens van ser víctimes d'agressions sexuals terribles i aquests nens van acusar a 18 adults, entre ells 6 dones. La majoria van estar en presó preventiva durant anys. La majoria eren persones que sempre van mantenir la seva innocència. El 2004 i el 2005 es van dur a terme 2 judicis i es considera el cas més sòrdid que hi ha hagut mai a França, sobretot per les complexitats del cas i després tot el que es revela a partir d'aquell cas. El documental comença posant-nos en context de com és aquesta localitat d'Outreau, un barri de gent treballadora de classe baixa, edificis alts, de veïns que viuen amb molta densitat de població. Quin és el detonant? Ens l'explica, ara que és adult, un dels nens que va ser víctima d'aquests abusos. És Jonathan Delay, el fill de Miriam Balawi, que serà una peça clau important en aquesta història. Jonathan Delay explica com era la seva vida i la relació amb el seu pare.
En la sala había un armario lleno de calaveras. Mi padre las coleccionaba. Mi padre, para mí, era un enfermo. Solía coger las lamas del somier de la cama para golpearnos. Coleccionaba vídeos de pornografía. Siempre había vídeos reproduciéndose. A veces con el sonido puesto, otras sin él. Siempre había algo. De noche nunca estábamos tranquilos. Tenía una especie de capa negra y una máscara blanca, la de Scream. Entraba en el dormitorio y empezaba a gritar para asustarnos. Porque le apetecía.
Per, aquest és el pare, eh?
Aquest és el record que ell té del seu pare. Imagina't. Una família clarament disfuncional. Ell té més germans. Tots eren víctimes d'aquesta situació. I també explica com era la seva mare, que és aquesta Míriam Balawi, que us avanço que serà un personatge clau en aquesta història.
Mi madre, cuando no estaba con mi padre, era diferente. Con ella pudimos tener algunos momentos más felices. Pero creo que lo único bueno que hizo por nosotros fue llamar a servicios sociales el 25 de febrero. Creo que es lo más importante que hizo en su vida.
Aquesta senyora, hi ha un dia que veu que la situació és tan disfuncional i tan insostenible que truca als serveis socials perquè s'emportin els seus fills. Els seus fills passen a ser tutelats per una família d'acollida que els rep i, diguem que, passen a estar en un entorn, aquests nens...
D'estar maltractats amb una família d'acollida.
D'acollida que els proporciona un entorn més favorable.
Cuando llegué a la familia de acogida... Me preguntaron si me apetecía ver dibujos animados. Y yo les pregunté si tenían cintas X. Y ella me dijo, ¿perdón? Por la cara que puso me asusté y me fui corriendo. Luego me dijeron que si quería contarles algo, podía hacerlo cuando quisiera, que ahora estaba en un espacio seguro y que no me pasaría nada. I a partir d'ahí, todo fue a mejor.
La mare de la família d'acollida...
Però aquesta, perdona, és la família d'acollida.
D'acollida.
Però els que gestionen les famílies d'acollida tenen palla a l'ull o...
No, però aquesta era bona dona. Sí. Diguem que li rep el nen i li diu, vols veure dibuixos? I el nen diu, tens porno? I clar, la senyora veu que aquells nens venen d'una situació...
Que és un espai segur per parlar-ne.
Exacte,
del que
en parli, que ho expliqui... per entendre què és el que li ha passat en aquell nen.
Val, havia entès, perdona, havia entès que era la senyora que, clar, la família d'acollida li preguntava...
No,
si voleu uns dibuixos...
No.
Surts d'una família i vas a parar a la d'acollida, que el primer que li ofereix són uns dibuixos animats porno.
Li diuen si vol veure Tommy Jerry i el nen demana
porno.
I veuen que la història del nen és...
Per un moment he pensat, hòstia, és que això sí que és mala pata.
Sortir del foc
sí,
per
clar,
caure les
brases. Per això dic que no ho miren, això, les famílies d'acollida.
No. Aquesta era una família correcta. I llavors la senyora fa més preguntes en aquest nen. Aquest nen explica un seguit de situacions que ha viscut amb els seus pares biològics. I la senyora va als serveis d'atenció a la infància i denuncia totes aquestes situacions que li ha explicat als nens i en fan aquest informe.
La senyora... La cuidadora de Jonathan nos contactó hoy tras las nuevas revelaciones de Jonathan. Papá me ponía su pito en el culo. Dolía porque papá tenía el pito grande. También se lo hacía a porque tenía el culo gordo. Pero a no.
Y el mismo día, cuando le hicimos la pregunta de dónde solía ocurrir, él contestó, en la habitación de mis padres o a veces en la nuestra.
Mamá grababa a papá haciéndonos eso. La vi en el cristal de la ventana.
El niño hablaba muy bajito sin mirarnos, como avergonzado. Le costaba pronunciar las palabras y quería hacer dibujos para explicar lo sucedido.
Papá solía entrar en la habitación, se ponía uñas de bruja y ropa de lobo y me tocaba.
A partir d'aquí, els jutjats passen a investigar els fets, agafen experts per parlar amb el Jonathan DeLay, que aleshores era un nen, i amb els seus germans. Registren la casa dels DeLay i troben proves que confirmen aquestes acusacions d'abús del pare dels nens. El pare ho nega, però la mare ho reconeix i la dona explica que hi havia altres adults implicats en el cas que també van abusar dels seus fills. Totes les persones que assenyala aquesta dona són detingudes immediatament, detenen els veïns que també reconeixen els fets i aquesta família de veïns impliquen a noves persones en el que hi ha d'haver una xarxa de pederàstia. Tenim, per tant, una comunitat de veïns que s'acusen entre ells i que la comunitat de veïns passa a acusar a altres persones externes a l'edifici.
Las acusaciones no se basaron únicamente en las declaraciones de los niños. se basaron en un conjunto de pruebas que incluían varios elementos que incriminaban a todas las personas investigadas.
Entonces, cuando empezaron a interrogar a más personas, a acusarlas y luego a ponerlas bajo custodia, una empieza a pensar: ¿dónde va a terminar todo esto? ¿Será todo el vecindario? No paraba de extenderse.
El cas agafa impuls mediàtic, la història és molt sòrdida, els periodistes entren a l'edifici, comencen a interrogar els veïns i, mentrestant, les acusacions dels continguts es continuen ampliant.
Entre los sospechosos se encuentran un sacerdote que vive en el mismo piso que los Badawi de Le, pero también un alguacil judicial de una ciudad vecina, su esposa, un taxista y, por último, un obrero, Daniel Legrand padre y su hijo de 20 años, Daniel Legrand Jr.
Cada vegada hi ha més acusats, més detinguts, que passen a ser exposats en els mitjans de comunicació.
Hi ha més pes social, també.
Exacte. Algunes persones tenen càrrecs públics a la comunitat, ja ho hem sentit. Una de les persones acusades parla en aquest documental que és la dona de l'algutzir dels jutjats, una senyora que treballava en una escola que no coneix cap dels implicats, no diu que no ha estat mai en aquest poble, que no coneix aquests nens i que no entén quin és el vincle d'ella en aquest cas.
D'ella.
Me llamo Odil. Soy la exmujer del alguacil del tribunal. En aquella época era enfermera escolar. Me gustaba mi trabajo. Alan tenía una oficina que poco a poco estaba estableciéndose. Le iba bastante bien. Vivíamos en una buena casa. Teníamos casi una hectárea de terrenos. Lo teníamos todo.
Una dona a qui desperten de matinada, a les 5 del matí, li fan despertar els fills, se li emporten els fills i ja no els tornarà a veure més en 3 anys.
Todo fue tan rápido, se llevaron a los niños y yo les dije que luego los iría a recoger esa misma mañana. Aquella mañana duró 3 años.
Porten els acusats a la presó, els seus fills els porten en famílies d'acollida, separen els germans, en comptes de deixar els nens en familiars, diguem que es podien fer càrrec dels seus fills, els oncles, els avis, etc, etc. No, separen els germans i els deixen en diverses famílies d'acollides. Només 3 dels 27 acusats admeten haver participat en actes de pederàstia. La resta d'implicats no saben ni de què els parlen. Però de seguida els advocats respectius veuen que el cas no se sosté. Els acusats no saben ni de quins nens els parlen, no han sentit mai a parlar ni d'aquell poble, però cada vegada hi ha més nens que expliquen haver patit situacions d'abús.
Conforme la investigación va progresando, una docena de niños que vivían en la Tour du Renard empiezan a hablar y describen incidentes similares a los de los niños de Le. Los niños eran muy pequeños. Los más pequeños tenían solo unos meses y los mayores, si mal no recuerdo, 14 años.
Durante semanas, una veintena de niños del barrio empiezan a levantar la voz. Algunos de ellos van a la misma escuela que los niños de Delé y acusan de violación o agresión sexual a los padres de Delé y a otros adultos investigados en el caso.
Quin embolic, no? És que el que estàs...
És com contradictori, no?
O sigui, nens que fan unes acusacions, adults que diuen que no saben res del que els està parlant, només dius que 3 van reconèixer els fets...
Mm-hmm.
I cada vegada va entrar més gent dintre d'aquest cas.
Correcte, cada vegada hi ha més acusats, cada vegada hi ha nens, més nens que diuen haver patit aquests abusos. Els nens són entrevistats o interrogats múltiples vegades. Se'ls demana cada vegada més detalls d'aquesta presumpta història.
Però entrevistats per part de la investigació? Per part de la...
experts, suposadament, en psicologia i en assumptes judicials. Alguns són molt petits, nens que tenen 3 anys, 4 anys, que són interrogats sobre això que els hi ha passat. Comença la instrucció del cas i els advocats hi detecten constants negligències i mals entesos. Els advocats detecten que el jutge que instrueix el cas actua segons tot el que va declarant la Míriam Balawi, la mare d'aquest noi que hem sentit al principi. Aquesta senyora va inculpant a persones i automàticament aquestes persones passen a ser detingudes i empresonades.
I els nens a banda, però, els nens...
Els nens a banda... van...
Bueno, els nens separats per, amb famílies d'acollida.
Correcte.
A partir de les...
No, però el senyor Marcelí parla dels testimonis, dels nens que diuen que han estat víctimes.
Sí, també ho estan explicant a la...
Sense que aquesta senyora intervingui.
Exacte. De fet, hi ha moltes situacions d'incoherència que ni tan sols es coneixen entre ells. És a dir, que cada vegada hi ha més narrativa al voltant d'aquest cas, però cada vegada és més difícil tenir un entendre quina és la situació que està passant. És una senyora, diguem, amb una habilitat per construir una història que el jutge hi va, que és un jutge principiant, hi va molt a remolc i es crea una situació realment complexa.
Seguimos diciendo y sigo diciendo que el asunto Outreau se basa en que un juez creyó a una criminal que violó a sus hijos.
Señoría, se lo he dicho todo, pero estoy empezando a hartarme. Está logrando que la gente hable haciendo promesas vacías. Pero no olvide que si yo no hubiera hablado de las fotos y vídeos, no sabría nada de ellos.
Aquesta era la Miriam Balawi, que es nota que és una dona que té una gran capacitat de convèncer i de manipular el discurs. La tardor del 2001, la xarxa d'acusacions s'estén a Bèlgica i en el deliri de la implicació inclouen animals de granja en els abusos sexuals, acusant els grangers de col·laborar-hi. Tot passa segons el que expliquen els nens en aquests suposats interrogatoris per entendre què els hi ha passat. I porten a un grup d'aquests nens d'excursió a Bèlgica per comprovar si reconeixen els llocs on s'haurien produït aquests fets. Jonathan Delé recorda l'excursió amb la policia.
Vinieron a buscarnos para que pudiéramos identificar las famosas granjas en las que dijimos que habíamos estado. Mis hermanos y yo íbamos en coches diferentes. Estuvimos mucho tiempo. Al final señalamos dos casas, no estaban muy lejos la una de la otra. Lo hicimos lo mejor que pudimos.
Fixeu-vos que quan ella explica, diu fuimos a las nos llevaron a las granjas en las que dijimos que habíamos estado. No diu en las granjas en las que habíamos estado. Que és diferent.
Clar, no té res, no. És un matís important.
Exacte. Com més inculpats té el cas, més acusacions creuades, el cas deriva en un caos judicial, s'explica, un dels detinguts explica que es va assassinar una nena i que se la va enterrar en un jardí, es crea un equip de recerca que buiden tot el solar on asseguren que es va enterrar aquesta criatura, i més tard, Daniel Legrand, aquesta persona, aquest acusat, que està detingut a la presó, que va explicar això, explica que s'ho va inventar.
A mediados de febrero, Daniel Legrand Jr. vuelve a comparecer ante el juez de instrucción, el señor Burgó. Se sentía muy incómodo y en un momento de silencio tenso le pregunté si quería tomarse un descanso. Responde que sí y solicitamos un breve receso al señor Burgó. Salimos de su oficina, rompe a llorar y me dice que se lo ha inventado todo.
El cas cau en un deliri absolut.
Perdona, s'ho ha inventat, doncs, qui?
Sí, el Legrand, el que diu, un dels acusats, que diu que va veure, va ser testimoni de com es va assassinar una nena i es va enterrar en un determinat
solar. Ell diu que s'ho ha inventat.
Després diu, tot això que vaig declarar m'ho vaig inventar. La germana de Legrand explica...
Però l'anterior no.
L'anterior?
Aquest no és un dels nens?
No, aquest és un dels acusats. Adult acusat. La germana d'aquest, que diu que s'ho ha inventat, explica que el seu germà s'ho va inventar per demostrar que era innocent. És a dir, per fer evident que el cas era un deliri, que tu podies dir qualsevol cosa que després no era. Són teories molt estranyes de gent una mica rara, us diré.
Tot és però, raro, tot és estrany de nassos.
Aquí però, estem tots amb unes cares d'estranyesa que ens anem mirant que no entenem res.
Bueno, per això us ha fet una sèrie del cas.
En certa manera, el que et venen a demostrar és que des d'un bon principi res lligava, res era coherent, però que en canvi tot això s'anava tirant endavant, que cada vegada hi havia més persones tancades a la presó, separades dels seus
separades.
Fills, etc, etc, i els advocats estan tan descontents amb la manera com el jutge instrueix el cas i l'evolució de les investigacions que decideixen treballar conjuntament. Tots els jutges, que cadascú té el seu client, veuen que han d'unir-se per...
Els advocats
han d'unir-se per intentar treballar conjuntament i treure l'entrellat de tot això que està passant. I veuen, primer, que el jutge que instrueix el cas, que és aquest principiant, només està fent cas de tot el que diu Míriam Balawi, que cada acusació que fa aquesta senyora ni es contrasta ni res i tothom se'n va de pet a la presó, però que, a més, que les seves declaracions són incoherents amb altres declaracions que ha fet ella mateixa.
Decidimos reunirnos regularmente en Boulogne-sur-Mer para comparar notas sobre lo que la señora Badawi había dicho al principio, lo que dijo él, lo que dijo Grenon, lo que dijo Del Planck, lo que cada uno dijo. Y nos dimos cuenta de que la señora Badawi se contradecía constantemente. Sus declaraciones eran concretas y vagas al mismo tiempo. ¿Qué llevaba Odile? Pues llevaba volantes, una falda o algo así, y panties. Y luego, mientras ella daba más detalles, le preguntábamos, ¿cuántas veces? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué víctimas? ¿Con qué cómplices? Y entonces daba cinco declaraciones y cinco versiones distintas. Había un montón de cosas que cambiaban. Entonces, ¿qué ocurría con aquello? Que la credibilidad de la mujer fue cayendo en picado.
I lògicament els advocats passen a desacreditar també el jutge que porta la instrucció del cas.
El juez había establecido una especie de lealtad contradictoria con Míriam Badawi, por lo que carecía de objetividad.
La señora Badawi siempre es lo suficientemente inteligente como para convertir al señor Burgo en su aliado, y por eso ella nunca va en su contra.
La realidad fue que también quedó en evidencia el juez Burgo. Nos dimos cuenta de que aquel juez estaba investigando única y exclusivamente a favor de la fiscalía y que estaba escondido en su pequeño despacho de Boulogne.
Per acabar-ho de rematar, un dels acusats que reclama la seva innocència se suïcida, un altre fa una temptativa de suïcidi i un altre comença una vaga de fam. El cas està agafant una dimensió mediàtica enorme. Els jutges s'espanten, diuen que la clau la deixen en el testimoni dels nens, nens, us recordo, de 3, 4, 5, 6 anys, que han estat interrogat múltiples vegades per suposats experts en psicologia, i el 4 de maig del 2004 comença el judici. Què passarà? Només us aviso que va ser un cas que va posar en evidència els errors del sistema judicial francès, que va implicar canvis en la legislació francesa, que va implicar la introducció de reformes en els processos d'investigació policials i judicials vinculats als abusos a menors, que es van cometre tants errors que a l'any següent tots els delictes vinculats a abusos sexuals molts cops no es declaraven culpables els responsables per la por a acusar gent innocent i caure en el mateix error.
Per tant, s'havia acusat gent innocent.
S'havia acusat gent innocent. Què va passar en aquest judici? Doncs ho haureu de veure en el caso Outreau, una pesadilla francesa a Netflix.
Però avança una miqueta més. Tenim temps per escoltar-te.
Ai, portes la pel·lícula aquí, porta la pel·lícula aquí.
Home, Mònica, és que cada vegada ens passa més, eh?
Si li sembla, fem un cinefòrum.
Sí, home, anem a
comentaris. Doncs el cas Outreau...
Ara la dona aquesta... La manipuladora aquesta, tela, eh? M'agradaria saber on és aquesta dona.
Doncs sí, si l'enganxa la
caïna... Com l'enganxi jo, pobre. Perquè, escolta...
Bueno, pobre, no.
I l'home?
Bueno, l'home ja és un altre tema. Després de tot el plantejament que has fet, jo ara m'he quedat amb més dubtes que abans que començar.
Sí, clar, ho entenc.
Perquè ara ja, clar...
Ara però ara coneixes la història.
Sí, però ara dubtes de tot. Ara ja estic en un punt que ja...
I una dona, ja no una dona mare...
Però faci una pregunta. Ella. Hi ha algun nen, algun dels nens que va declarar com a testimonis, com a víctimes, que digués la veritat?
Sí.
Hi ha nens que van dir la veritat.
Sí.
I n'hi ha que van dir mentides. Per tant, va passar.
Ja.
El que no se sap és el volum en el que va passar.
Va haver-hi abusos.
Va haver-hi abusos en alguns nens.
No tots.
No tots.
Ara la pregunta és, la resta...
Perquè s'hi van afegir.
Com és que es van afegir?
Mira't el documental.
Diguem que el cas va servir per actuar amb molta més professionalitat a l'hora de parlar amb els nens i d'entrevistar-los sobre
aquest tipus de
què has viscut i quines experiències has viscut, perquè hi ha molts elements que condicionen amb uns nens, que els poden fer sentir por, que senten la necessitat d'explicar un relat perquè se senten obligats a explicar-lo, que pots manipular fins i tot el seu record o la seva vivència d'uns determinats fets. I, per tant, això va modificar els protocols que s'havien de seguir amb els nens. Quan,
per tant, és un cas que crea precedent a el que és la manera d'investigar i de desenvolupar aquests casos a França.
Exactament, i de fet aquest documental, diguem que a França ha sigut una mica delicat perquè és un cas que a França no li agrada recordar i que ha posat, és una crítica clara al sistema judicial francès.
Mònica Planes, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Haurem d'anar a casa teva perquè jo d'això del Netflix no tinc. I clar, jo no pagaré per veure el final d'això com acaba.
Escolti, vostè té més de 80 pisos, ja es podria...
90, tinc 90.
90, doncs 90. Home, fixi's, m'he quedat curta, faci un favor.
90 pisos, 300 pàrquings i 100 local.
Home, doncs escolti, potser hem de venir nosaltres a casa seva.
No, que no tinc el Netflix. Que no tinc el Netflix.
Doncs pagui.
Doncs pagui. Que val. Ara no vendem aquí a fer l'oferta del mes amb el Netflix o no Netflix. Mònica, repeteixo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
3 minuts i arriba temps afegit amb moltes qüestions a desenvolupar. Fins ara.
Tu, Netflix.
Versió RAC 1.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si vols votar i et trobes temporalment a l'estranger, has d'estar inscrit com a no resident en el registre de matrícula consular i fer la sol·licitud de vot. Pots fer-ho a qualsevol consulat o ambaixada entre el 19 de març i el 13 d'abril. Un cop tramitats el registre i la sol·licitud de vot, rebràs la documentació i tota la informació necessària per votar a l'adreça que hagis indicat. Tens temps per enviar el teu vot per correu certificat fins al 8 de maig. Segueix atentament les instruccions per tal que el teu vot sigui vàlid. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
T'imagines que el millor pilot et faci de taxista? Doncs ara Acciona Energia, la més gran de les empreses en energies renovables, t'instal·la els panells solars a casa teva i posa tota la seva energia al teu servei a un gran preu. Aprofita i fes-te autoconsumidor. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
El dimarts 9 d'abril, la gala dels Premis DRAC, creats per RAC1.
Un reconeixement als projectes que fan més fàcil la vida de les persones. Objectiu que comparteix FIAC, que et dona tranquil·litat per impulsar els teus projectes.
Un any més, els Premis DRAC, FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
Nous aires i nova promoció de primavera a Montse Interiors. La primavera ja és aquí i ara és el millor moment per renovar el teu llit amb un 20% de descompte extra a fundes nòrdiques i llençols de fabricació pròpia a Montse Interiors. Promoció vàlida de l'1 al 21 d'abril a les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com. Consulta condicions. Montse Interiors. La primavera a casa teva.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
RAC1 presenta
El món a RAC1, amb Jordi Basté el divendres 5 d'abril, en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, allà on es fa possible que l'aigua arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
En plena emergència per sequera, descobrirem què hi ha al darrere d'un gest tan simple com el d'obrir l'aixeta de casa.
El divendres 5 d'abril, El món a RAC1, amb Jordi Basté des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter. RAC1, tots som u. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
A veure, que abans d'entrar en el temps afegit... El temps meteorològic amb Abel Caral. Abel, bona tarda.
Molt bona tarda, digueu.
Dic que avui és un bon dia.
Gràcies.
Avui, home, aplaudim per la pluja perquè s'incorpora l'Abel Caral amb nosaltres. Dic, després de les pluges d'aquesta Setmana Santa, sí. No sé com han anat el que són les conques internes, que és el que ens ocupa. A veure, com ho tenim, això?
Ho tenim millor, no estem per tirar coets.
Ara, deixa'm dir una cosa, només és un apunt. Però ja he vist el mapa dels propers dies i tot el que hem guanyat, a veure si ho perdrem.
Mira que anaven bé. Sí. Si fem un ús responsable, doncs...
Jo en plena jacuzzi aquest fi de setmana.
No, doncs encara no.
Mira, ara que
dius això de l'ús responsable, mira, com que anem bé de temps, et faré un apunt de... Perquè durant tots aquests dies he estat pràcticament una setmana, saps? Passejant molt per diferents pobles.
De Catalunya.
Pobles i poblets de Catalunya. I una de les coses que m'hi he fixat és que moltes cases... de senyoriu, saps?
Que tenen jardins.
Les cases tenen jardins espectaculars. Verd. Adona la casualitat, cases i comunitats, del Baix Empordà. I ha donat la casualitat, doncs, que com que estan obertes les portes perquè entre els equips de jardineria i els que cuiden la casa i la gent que s'encarrega del manteniment de les cases, m'he fixat a veure com estaven les gespes.
Estan verdes.
He tingut una gran oportunitat per veure com estaven les diferents gespes a diferents, repeteixo, pobles i cases, d'aquestes cases realment espectaculars, que quan hi passes no es veu res, però ha donat la casualitat, com que hi he anat...
Hi havia alguna porta oberta, vols dir?
Hi havia moltes portes obertes, moltes, moltes. I realment he quedat perplex de l'estat de la gespa a la gran... per no dir la totalitat de les comunitats...
Ha plogut molt,
Però comunitats dir, sí. I cases al Baix Empordà.
Com apunta el senyor Marcelí...
Ha plogut molt,
Això és la pluja, No és que s'hagi regat, entenc.
Val.
I a mi m'han explicat que la gespa és molt agraïda, O sigui, que quan plou...
Sí, depèn de quina gespa...
Que rebrota...
Jo he vist els estats de la gespa que he vist, era perfecte.
Mira, jo us comentaré...
Jo dubto que amb quatre aiguats l'estat de la gespa sigui...
Pensa al Baix Empordà un dia al mes de març que van ploure 40, 60, 70 litres per metre quadrat i ja no és només això, sinó que hem anat tenint diverses tongades. Jo ara, mira, parlaré de casa meva, jo m'he quedat a casa, i des de casa meva, a Tiana, això és Baix Maresme, han plogut al mes de març 105, en el meu cas 105 litres per metre quadrat. Hem de pensar que l'any passat, a Tiana, a casa meva, no vam arribar als 100 litres fins a principis de juny, que en tot l'any passat em van ploure 286, clarament per sota de la mitjana, menys de la meitat del que havia de ploure, i aquest any en portem ja uns 160, quasi bé. Fixa. Només en el mes de març ha plogut més d'una tercera part que en tot l'any passat. Això què he fet? Que jo que em fixo molt en la muntanya i en els marges... És que això es veu, no cal anar a la muntanya, Et fixes en els marges dels camins, anant per la carretera, i veus la verdor d'aquesta pluja que han anat fent. No tot arreu de la mateixa manera, però jo crec que en aquest cas de les gespes, i que jo sóc el primer crític, que jo he vist al meu poble, he vist a vegades no recentment, però l'any passat vaig veure alguns casos, alguns jardins amb l'esparçó i jardins que sospitosament, sense ploure, baldejaven de cop. En aquest cas jo crec que pots estar tranquil, perquè no dic que hi hagi hagut algú que hagi fet un mal ús de l'aigua, que hagi regat, però és que no ha calgut, perquè ha anat plovent, i aquesta verdor es veu a Barcelona mateix, vull dir, veus, clar, està tot verd, perquè, clar, aquesta puja que ha anat fent...
Per tant, m'estàs dient que amb quatre gotes d'aigua...
La gespa
pot tornar a estar en un estat perfecte?
Sí, home...
Estat perfecte, que és el que jo he vist.
S'hi va fent
plujetes. Per tant, a la conclusió a la que arribo és que a la comunitat de veïns on estic, el jardiner és un inepte i se l'ha de fotre al carrer.
Per què? Perquè no ha verdejat.
Bueno, perquè, clar, aquí, si tu m'estàs dient que les gespes que jo he vist a diferents comunitats i diferents cases...
Segur que n'ha hagut de segar molt.
No, i que les he vist en un estat perfecte, com si anés a jugar al Barça, a l'estadi olímpic.
amb el senyor.
Si tu em dius que això és fruit de l'aigua d'aquests 4 dies, això vol dir... Només arribem a la següent conclusió. O aquí realment hi ha gent que està de sort i que tenen uns jardins magnífics i tal, i que no reguen, sinó que, bueno, ha estat fruit de l'atzar que la gespa estigui, que repeteixo, com l'estadi olímpic, o l'equip de jardineria de la comunitat en la que estic, doncs s'ha de fotre el carrer.
Però per què? Que no està verda la gespa?
Bueno, no hi ha gespa.
És que potser no s'ha plantat.
No hi ha gespa.
Potser no s'ha plantat.
No, és que no es pot plantar.
És que en general les gespes, haurien d'anar fora.
Val, però aleshores la pregunta és com pot ser que on estem nosaltres s'ha tallat l'aigua i no hi ha gespa? És un socarral.
Però que l'han arrencat.
No, ha desaparegut. Queda gespeta del que dius tu, de quan reguen. I en canvi, les restes de comunitats i cases que he vist, que n'he vist un grapat, té una gespa perfecta. Aleshores, aquí...
Mira, ens diu el Jordi.
Només hi ha dues branques. O el meu el jardiner que tenim contractat és un inepte, se la fot al carrer, o...
S'arrega clandestinament.
O perquè és que si no m'ho explico. És que és impossible, tenir les gespes que jo he vist.
Quin malestar.
Que ens ho digui algun jardiner, eh? Jo vaig ser jardiner amb 15 anys.
Jo faig aquestes dues preguntes, no sé, a partir d'aquí no ho sé.
Que ens ho digui algun jardiner.
Si tu em dius que amb 4 aigüetes...
És que no són 4 aigüetes, Toni, han anat plovent...
Només de 100 litros, te diu.
I no només això,
per tant s'ha de fotre al carrer el jardiner.
Han sigut diversos tongades.
Ens diu l'Ernest, diu que el Baix Empordà està ple de pous il·legals.
Clar.
A cases i comunitats. Diu, soc instal·lador de pous, diu. I després el Jordi diu, ara està escrivint-nos molta gent amb aquest tema, eh?
És que tu, Abel, vas amb el llir a la mà.
Jo el que dic...
Això que estem tractant ara...
És que el que dic és que no ha calgut.
Potser tenen dipòsits...
És un dels temes.
És el tema.
Fixi's el que diu. Pous il·legals.
Sí, però en canvi... Toni, la Inés ens diu, sota casa meva tinc una zona de gespa gran. No es rega fa molt de temps, segur. I està molt verda i formosa.
Precisament
comentava aquest cap de setmana.
Veus? És que el que et dic, si ens fixem, és que només anant amb cotxe, veus els vorals de les carreteres verds amb flors, vull dir que fan goig.
No cardem, es diu aquest oient. Diu, això fa res era ben rostit i ara està així. I ens envia una foto. I no ho rega ningú.
No és el tipus de gespes que
no
hi
ha. Això és com...
Sí. Això és herba això que ha crescut amb floretes i tal. No estic parlant d'aquest tipus. Perquè aquesta és la que ha crescut allà a la comunitat de veïns que tenim. Jo les gespes que he vist, repeteixo, són d'estadi olímpic per sortir a jugar a futbol.
Que ens truqui algú, que ens comuniqui alguna cosa.
És igual. Jo només he plantejat aquesta qüestió.
Estava així la gespa perquè ens escriuen des de Fortià, a l'Alt Empordà, el Toni, i ens diu, fa un any que tinc el rec parat. Mira com està. La humitat i rosada també ajuden.
Doncs mira, haurem de fer fora el jardiner.
Home, no, però el jardiner té altra feina també, pobre. La gespa també s'ha de mantenir, vull dir...
Bueno, seria la primera vegada que té números, eh? Passa que sempre hi ha gent de la comunitat que
en tot cas, està
sempre,
bé que...
Sempre hi ha gent que és...
Però planteu farigol, eh?
Clar, és el que dic. Això és el que hauria de proposar el jardiner, plantar...
Toni, deu ser la gamma de gespa, perquè ens diuen que depenent de la gamma de gespa, la gespa es recupera abans o no. Diuen que la gamma americana pot estar mesos sense aigua i es recupera ràpid.
Jo només aquella gruixuda.
Jo només et dic que he vist uns...
Ja has al·lucinat.
Unes extensions brutals i he pensat, però no es pot regar o no es pot regar?
Toni, però és que ara no tinc dades aquí, però és que insisteixo, hi va un dia que Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Calonja, i potser una mica més amunt cap a Palafrugell també.
La comunitat nostra és la comunitat dels idiotes, que també és molt possible.
Que no hagueu fet la gespa, que també estaria bé.
Hi ha el sopar dels idiotes i la comunitat dels idiotes, que és la nostra. Que no m'estranyaria, perquè hi ha un perfil a vegades que entenc que estiguem en aquesta línia.
En tot cas, m'agrada que tractem el tema de la sequera més enllà dels embassaments, perquè parlem molt dels embassaments i és normal.
No, però si t'estic dient que nosaltres fem el sacrifici, aigua tancada, i dones voltes i dius...
Que està bé, jo crec, enfocar-ho des del punt de vista de com està verdejant tot, els boscos, que hi ha boscos que estan patint i morint-se a milers i milers d'arbres de pi roig, per exemple, al Prepirineu, per la vinya, pel cereal, tot aquesta, el cereal de secà, doncs aquesta pluja és molt benvinguda. i sobretot això també de cara al risc d'incendis, eh? Vull dir, ara, a veure, vull dir, perill d'incendi sempre n'hem de tenir cap, però vull dir que ara els boscos estan en un estat que si no hagués plogut el que ha plogut el mes de març, encadaríem els propers mesos i enfilaríem cap a l'estiu de quina manera. Ha de ploure més, encara abril i maig, per tot això que deia i, evidentment, també pels embassaments.
I els embassaments, molt ràpidament, com ha anat això? Doncs vull dir, mira, pugen una mica o
sí,
no?
Sí, mira, tinc algunes dades. Per exemple, el conjunt de conques internes, que recordem, conques internes, què vol dir? Són rius que neixen a Catalunya i desemboquen a la Mediterrània sense passar per la conca de l'Ebre.
És ara,
per exemple,
els bons rius són aquests.
El Segre neix a, neix a Catalunya, Catalunya del Nord, de fet, neix allà sota el
Puig
de les Estrelles, i l'aigua acaba al Mediterrani, però passa doncs, primer per...
Sí, sí, que no passa per l'Ebre, perquè...
Ni per l'Ebre ni per cap afluent.
Bueno, no, perquè tampoc ara mateix, com que, o sigui, si passa per l'Ebre no ens interessa. No vull dir que no ens interessa perquè les conques que estan pitjor són
les internes. Exacte,
però que vagin a Sau.
Era per, explicar, per fer l'apunt que a vegades diem conques internes i no sabem ben bé què és.
Que vagin a Sau, calla.
Mira, mira, les conques internes s'ha passat abans del mes de març.
Què ha passat?
Què és això, ara?
Vostè li vaig dir una cosa. Saps què passarà un dia? Amb aquesta cosa que porta aquí a les dents, que li han posat aquest farratge o no sé què exactament, aquesta cosa que em porten els cavalls...
Tindrem un disgust.
Se li sortirà,
no
se li ennuagarà, començarà... Que es morirà aquí en directe.
Ai, però em faria molta il·lusió.
El senyor Moïga si pot fer la tècnica aquella, la tècnica de...
Atenció, atenció.
Toca la campana, Àlex, toca
campana. La campana, perquè aquí rebem una quantitat de missatges respecte a la gespa. La gent està amb la gespa.
Els gespes.
Escolti, faci el favor. I ens escriu, això no tira, i ens diu, jo faig...
Això no tira.
Ah, sí. Diu, jo faig de jardiner i treballo per Calella. Les comunitats que estan verdes... és perquè han regat.
Doncs ja està.
Doncs escolta, doncs que no reguin, tu. Molt malament.
Doncs ja
sanció i...
No, home, no, ja et passo el telèfon del Ramon.
Però és que ja s'han fotut algunes sancions,
però
ja.
Però vaig dir una cosa, para un moment, para, vaig dir una cosa. Perquè, clar, com que veig que estic tocant el tema,
sí,
el temps afegit, haguessin arribat puntual, estaríem fent temps afegit, però com que han arribat tard, doncs pues, això és el que hi ha, vale? Aleshores...
Ja acabo jo, ja acabo.
No, no, però aquí què passa? Que és la següent trampa, perquè tot això jo he estat investigant
sobre el tema. Tu l'has estat estudiant,
imagineu,
eh?
Jo et vaig posant els temes sobre la taula. Imagineu. Llavors tu dius, escolta, és que la gent que rega li posaran una multa. Però quin és l'argument? La multa de quant consta?
De quant val?
300 euros.
Suposem, tres comunitats o grans superfícies de gespa. 3.000 euros? 5.000 euros? Vale, posem 5.000 euros. 6.000 euros. L'argument...
Són diners, eh?
Sí, sí. L'argument és, i què em costarà fer el jardí nou?
Ui, caríssim.
Ja.
40, 50?
15.000 mínim.
Pago els 3.000 euros i rego.
Vale, passa que vull confiar en la gent que no sigui...
Cambio i fierro. I aquest és el tema.
Bé, les coques internes estaven al 14,41% abans del mes de març, estan al 16,86%.
Fixa't.
I el que és el conjunt, el sistema Ter-Llobregat, doncs està al 17,5%. Per tant, anem recuperant, però, el que deia...
Prepara, que no, mirin el tap que estigui posat, perquè a la vegada...
Van obrir el tap.
Això, va, i va parar dintre del centre de la
terra. Tap de l'embassament.
Home, va parar al centre de la terra, això. Si tu poses el tap, al centre de terra no hi ha foc, hi ha aigua. No. Tu quan fas un pou, no et surt foc, va parar tot a baix.
Sí.
És així.
Es va omplint al centre.
No hi ha pous de foc, fixa-t'hi. La gent no fa pous de foc per estar calent a la nit. Tot n'hi ha cap.
El nucli de la terra es va omplint amb l'aigua.
Clar. El que hem d'acabar.
No, ràpidament, només dic que l'embassament de Sau, per exemple, fa un mes, estava, va tenir el mínim, estava a l'1,04%.
Fixa't.
El març va començar a ploure, fa una setmana estava al 4%, i ara mateix avui està al 5,9%.
Fixa't.
Molt baix encara, però ha passat d'1,7 hectòmetres cúbics fa un mes a 9,7 hectòmetres cúbics. Ha pujat uns 7 metres, en aquest últim mes.
Fixa't.
A l'embassament de Sau, que encara es veu molt buit, però ha pujat uns 7 metres. A l'embassament de la Baells, el que es veu pujant cap a Cerdanya, cap al túnel,
aquell és horrorós.
Aquell ha passat en un mes del 19,6 al 23,2. No ha pujat gaire. Ha pujat uns 3 metres. O de la Llosa del Cavall, en aquest cas, la Baells és, recordem, el de Sau és el riu Ter, la Baells riu Llobregat, Llosa del Cavall, que és riu Cardener, que és un afluent del Llobregat, fa un mes estava al 16,2%, ara està al 18,4, ha pujat 2,5 metres més o menys d'altura. I el de les rius Boadella, el riu Muga, a la Muga, a l'Alt Empordà, que també és una zona que està patint molt la falta d'aigua, tot i que ahir, déu-n'hi-do, aquests últims dies, vaja, el que hi ha plogut, ha passat en l'últim mes de l'11,3 a l'11,7. Ha pujat un panet, una mica més d'un pam. Per tant, encara no s'ha notat, però en tot cas deixa'm dir que, per exemple, a Núria, per tant, estem parlant de la capçalera de zona alta del Ripollès i aigua que al final se'n va cap a Sau, doncs a Núria, de dijous a diumenge han plogut 100 litres per metre quadrat. Fixa't. A Ullater, on neix el riu Ter, en aquests 4 dies n'han plogut 79. Fixa't. Al Port del Comte, aigües amunt de la Llosa del Cavall, 88. Fixa't. I de fet, a Núria, escolti, en tot el mes de març, hi han plogut uns 200 litres per metre quadrat.
Oh!
Molts en forma de neu, que s'ha de desnar,
sí,
desglaçant.
Sí, sí.
A Ullater, uns 80 litres en tot el mes de març, i al Port del Comte uns 88. Per tant, perdona, no, això
sí,
que
està dient, del Comte.
Sí, 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 no, que volia dir això. Núria, tot el març uns 200. I si anem a Pirineu Occidental, que al final també doncs hi ha molta gent que tot i que els embassaments estiguin millor, doncs, són uns embassaments que es fan servir molt pel regadiu de les comarques de Lleida. Avui, que això és a l'Alta Ribagorça, en tot el mes de març, 300 litres per metre quadrat. Es pot 414 litres de març. Això és aigua que va cap a la Noguera, cap a Pallaresa, i al final cap a l'embassament de Sant Antoni o de Talarn, que està clarament millor que fa un any. El de Sant Antoni, entre Trem i la Pobla de Segur, està al 74%, i això és aigua que després se'n va cap a...
Per tant, ens convé un altre temporal, no?
Sí, més ruixats.
Hem tingut un mes de març a les capçaleres de rius, per aquells que em pregunten, les capçaleres què? Doncs un mes de març molt plujós a les capçaleres de rius, i per tant, de mica en mica, sembla que aquesta inèrcia d'anar pujant la mantindrem.
El que deia el senyor Boiga, sempre la pica.